Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sense gaires incidències ha començat aquest matí el macrotall de 16 mesos a la línia de Rodalies R3. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que el servei alternatiu d'autobusos que ha previst Renfe ha funcionat prou bé i fins i tot alguns usuaris han afirmat que són més còmodes aquests autobusos que no pas els trens. T'explico que estem davant del servei alternatiu més important de llarga durada desplegat mai per Renfe amb 45.000 places diàries entre l'estació barcelonina de Fabra i Puig i les de Granollers, Canovelles, La Garriga, Centelles i Vic. Les obres de desdoblament afectaran uns 20.000 usuaris diaris i en una primera fase el tall de circulació se situa en el tram entre Montcada i Bifurcació i Parets del Vallès. La primera prova de foc, en hora punta, entre les 7 i les 9 d'aquest matí, sembla que funciona prou bé, segons han explicat usuaris al Sergi Tor. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles. Doncs mira, ens centrem a l'estació de Centelles, comarca de la zona, convertida en estació intermodal durant els 16 mesos que durarà aquest tall. Els viatgers que han arribat a Centelles amb tren se trobaven amb un gran dispositiu d'informadors i diversos cartells que els dirigien cap a la zona on hi ha els autobusos estacionats. D'una banda, poden agafar l'autobús directe fins a Fabra i Puig, que surten cada mitja hora, o de l'altra, poden agafar una altra línia d'autobús que fa parades a totes les estacions fins a Barcelona. Els autobusos connecten cada mitja hora, com dèiem, Centelles a Barcelona, i els trens avui procedents de Ripoll han arribat doncs amb un quart d'hora de retard a Centelles. Vanessa té confiança amb l'autobús com a transport alternatiu.
Jo sóc d'aquí de Centelles i ara baixaré a Barcelona i bueno, és que és el primer cop que agafaré el bus ara, però l'altra vegada ja funcionava bé i crec que millor que el tren.
Eloi venia amb el tren i confia que hi hagi més retards aplicant una lògica, que ara el viatge del tren és més curt.
Espero que amb aquest tall, per sort, com el recorregut serà més curt, sí que haurien de ser puntuals des d'aquí cap a Vic, però cap a Barcelona serà més complicat.
I la Carme, que també venia amb el tren, ja té la solució preparada. Sempre sortir abans de casa i pujar al primer tren.
Sempre hi ha problemes, però bueno, sempre sortim en temps, com que no treballem, sortim en temps i ja anem fent.
Aquest matí la molèstia ha arribat a Carles a les 8 quan Renfe ha comunicat que una incidència en la senyalització ha obligat a interrompre la circulació entre Vic i la Garriga, de manera que els trens afectats amb aquest punt horari no han arribat a Centelles durant 45 minuts. Des de la plataforma d'usuaris creuen que els problemes poden arribar majoritàriament a la tarda. Aquest matí no n'hi ha hagut, però a la tarda hi ha més preocupació perquè hi ha més volum de viatgers de la gent que vol tornar a casa des de Barcelona.
Gràcies, Sergi. Estarem, doncs, atents a l'operació tornada d'aquesta tarda, a les hores punta, també entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre, pràcticament en aquesta nova fase que s'obre pels usuaris de la R3 de Rodalies, 16 mesos de desdoblament, 16 mesos d'incidències, hauran de viatjar amb molts i molts trams a través del servei d'autobusos que ha habilitat des d'aquest matí l'empresa Renfe. Arriba ja el moment d'obrir l'àrea de serveis. Dimarts on el sol és protagonista, això sí, combinat amb algunes bandes de núvols prims, també amb alguns núvols baixos als trams de la costa de Barcelona i també del litoral de Tarragona. L'ambient aquest migdia és més càlid que ahir, amb temperatures màximes que es mouen entre els 22 i els 26 graus. Demà dimecres es mantindrà la calma amb un cel enterbolit i alguns núvols més espessos de cara a la tarda a prop del mar, temperatures sense canvis importants. I ara l'Eduard Sánchez explica com està la xarxa viària. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, la circulació en general es manté encara estable i sense massa complicacions. En tot cas, incidències que puguin perjudicar massa la mobilitat. Hi ha més moviment, especialment a les dues rondes de Barcelona i en sentit Besòs. Hi ha alguns punts també de l'àrea metropolitana, la C58, a la zona de Montcada, en sentit Barcelona, o també l'autopista P7 i la B30, al seu lateral, a l'altura de Barberà del Vallès i en sentit nord. És tot. Bona tarda.
La manifestació de dissabte a Barcelona a favor de Hamas i en contra d'Israel va acabar amb greus actes vandàlics contra establiments i mobiliari urbà al centre de la ciutat. Ens quedem al Passeig de Gràcia, on alguns grups van fer pintades a les parets de les casetes de la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, que des del 19 de setembre estaven situades a la mateixa via. Les pintades són un greu important per l'organització d'aquesta fira, perquè assegura que no podrà assumir els 15.000 euros necessaris per esborrar i netejar totes aquestes pintades. Si no hi ajuda de l'Ajuntament de Barcelona, la propera edició de la Vila està en perill, com l'han explicat a la Yolanda Canales.
Hi ha dues qüestions fonamentals. L'Ajuntament no participa en l'organització de la Fira, només el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, que és el responsable contractual amb els propietaris de les casetes. Per tant, és el gremi el que ha d'assumir les despeses per la neteja o fins i tot substitució de les plaques de fòrmica on són les pintades, que no marxen amb dissolvent. I una altra qüestió rellevant és que no hi ha cap referència dels autors de les pintades. Només algunes d'elles estan firmades per l'Organització Juvenil Socialista de Catalunya, que és una escissió d'Arran. Això què vol dir? Doncs que no poden repercutir a ningú, excepte a aquesta entitat, la despesa dels desperfectes. Per tant, és el gremi qui ha de fer front als 15.000 euros si no hi ha ajuda de l'Ajuntament, i això pot suposar el final de la Fira del Llibre Vell, però també del propi gremi, com explica el Marçal Font, que és llibreter i membre del gremi.
El que passa és que les pintades es van fer sobre les casetes que teníem llogades nosaltres d'una xapa de fòrmica que no es pot netejar amb dissolvents, i per ben intencionades que fos, la conseqüència real, final, d'allò és que és possible que no puguem assumir aquesta despesa i que la fira no tingui continuïtat. La fira més antiga d'Europa, possiblement ara mateix és possible que no arribi el 75è aniversari, el qual és fotut.
Font diu entendre el motiu de la protesta, però també creu que per més bona intenció que tinguessin les reclamacions que s'expressen en les pintades, demana que reflexioni sobre l'impacte real que poden tenir aquest tipus d'actuacions. En aquest cas, la suspensió de la fira.
Malgrat estar absolutament a favor d'aquesta causa, potser que en pensem bé l'efectivitat real, en el món real i no mediàtic de xarxes, dels actes que es fan tots i cadascun de nosaltres i també els col·lectius.
Font recorda que el Gremi de Llibreters de Vell no és una multinacional, no té prou recursos perquè no deixa d'estar format per professionals que van per tot Catalunya venent llibres de segona mà. Ni tan sols diu grans llibres de l'edat mitjana, incunables. Això és l'excepció de l'excepció. Però amb tot, afegeix, han aconseguit, almenys fins ara, sortir endavant.
Gràcies, Yolanda. T'explico ara que des de l'any 2018, 90 quilos de droga han estat decomissats a les presons catalanes. L'any passat es van intervenir 16 quilos de cannabis, on en Brians 2 i 4 Camins registra més intervencions i Manràs la que en registra menys. La droga a les presons preocupa, ja que els interns amb problemes d'addicció són una font de conflictes, endeutaments a l'interior de presons, i la pregunta es repeteix constantment: com entra la droga al centre entre els penitenciaris? El sistema habitual d'entrada, via familiars o persones amb accés a l'interior de la presó, ara s'hi afegeix una tercera via, els drons, els aparells que sobrevolen els patis i llencen el que porten, tecnologia, transport i precisió per a l'introducció de droga als centres penitenciaris. Parlem avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra d'aquest triangle, presó, droga i drons, perquè aquesta proliferació ha comportat la creació d'un sistema de detecció i també d'inhibició de drons, i fa pocs dies ja hi ha hagut una primera detenció. Tot això ho ha seguit aquest matí el Sergi Tor. Endavant, Sergi, de nou.
Sí, aquesta detenció és un home de 32 anys acusat d'utilitzar un dron per introduir droga i mòbils a la presó de Brians 1. La investigació va començar a principis de setembre, quan els funcionaris del centre van trobar en un dels patis un paquet que contenia haixís, cocaïna i material elèctric, aparentment llançat des de on? Doncs des d'aquell moment es va detectar que fins a 6 vols als voltants de les presons de Brians 1 i Brians 2. Finalment, la investigació els ha portat fins aquí, a la detenció d'aquest individu de 32 anys detingut pels Mossos d'Esquadra per aquest fet. El dron ara és considerat per part dels funcionaris de presons com la tercera via d'entrada de droga als centres penitenciaris. A migdia de COPE Catalunya i Andorra, Francesc de Maria Blava ha explicat com funciona el sistema de detecció i inhibidors de drons a prop de les presons que s'ha hagut d'activar davant de la proliferació d'aquest sistema.
I tenim un sistema de detecció de drons, és a dir, nosaltres veiem d'on surt el dron, el detectem, el podem seguir saber d'on està el pilot, quina alçada està volant, la velocitat, però no podem interceptar, no tenim encara capacitat per interceptar. tant el dron, si descarrega, se'n va. Ens quedem sense el dron i la feina pot ser nostra per fer, per trobar el que deixi. Pot deixar qualsevol cosa, els drons tenen capacitats de portar 200 grams, però també de 1 quilo, també de 5 quilos, també de 10 quilos.
Un sistema de protecció contra els drons en resposta al seu assetjament que hi havia, per exemple, a Briança fa poques setmanes. Un escenari nou, aprofitat per introduir droga i mòbils a les presons. Francesc relata el que s'ha viscut a Briança.
Que hi havia un dron que anava a Briança 1, després passava a Briança 2, un altre dia tornava a passar i observava amb el dron al centre, el següent dia feia una descàrrega i així s'han trobat aquest mes de setembre. Es han trobat totes les càrregues de droga i telèfons mòbils en un cas de Briança 1 i en un cas de Briança 2. A Briança 1 van definir, en un moment donat, els consellers van definir un assetjament de drons en el centre. Que el centre es sentia assetjat pels drons, era constant, no?
Una quantitat de droga intervinguda des de fa molts anys, com tu molt bé has dit, a Carles, 90 quilos des de l'any 2018, que demostra que el principal problema de seguretat a les presons és l'entrada d'estupefaents i les conseqüències que se'n deriven del tràfic de drogues a l'interior de les presons.
Segons dades del Departament de Salut, es calcula que el 40% de la població penitenciària té problemes de drogodependència. Estem explicant avui que la presència de drogues és un problema real a les persones catalanes i volem abordar aquesta situació també amb els familiars que tenen o han tingut alguna persona propera dins d'un centre penitenciari. Puc parlar amb la Gràcia Amo, que és portaveu de l'Associació de Familiars de Presos de Catalunya. Gràcia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta una cosa, gràcies. Fa prou per evitar que la droga entri a les presons?
No, no es fa res perquè la droga entri a les presons. Si es fes alguna cosa, com diuen ells, doncs no hi hauria tanta quantitat de droga a dintre. Ahir, precisament, jo anava a una presó a Catalunya a visitar unes dones i em vaig trobar de casualitat a l'autobús amb dos nois que entraven, que tornaven de permís. I vam estar parlant d'això, no? I la quantitat de drogues que hi ha a la presó és una barbaritat. Una barbaritat.
Així doncs podem dir, Gràcia, que és relativament fàcil aconseguir droga dins de la presó.
Sí, és més fàcil a dins a la presó que a fora. I a fora ja és molt fàcil.
Ja és molt fàcil. I tot això amb els problemes de conflictivitat que això pot generar dins de la presó, problemes de salut mental, i es donen casos fins i tot de mort per sobredosi. Gràcies, és terrible.
Moltíssimes. I per suïcidi, perquè també els suïcidis poden estar d'alguna manera relacionats amb les drogues. A les presons, els deutes de diners que hi ha per compra de drogues són, com al carrer, molt perillosos, perquè la persona a la que tu li deus diners per drogues t'apreta perquè li compris, i quan no tens diners te la dona sense pagar, però amb un límit de temps. Si amb aquest límit de temps no li pagues, hi ha amenaces, igual que les hi ha a fora.
Sí.
I inclús hi ha persones, doncs, que bueno, hi ha baralles, hi ha insults, hi ha molts conflictes, molta violència, més de la que hi ha habitualment sense drogues a la presó, molta violència, i inclús la persona pot arribar a suïcidar-se perquè tingui por de que li passi alguna cosa.
Per aquesta pressió que han de suportar. Hi ha, doncs, prou recursos per tractar aquest tipus d'addiccions dins dels centres? Gràcia, tu que coneixes bé el tema.
Sí, a mitjans.
Sí, per recursos, no.
Bueno, no n'hi ha fora, tampoc. És que això és una trituradora. Ja. Tot a dintre i a fora. Molt poc. La prova està que la reinserció no existeix i amb drogues és impossible. És que presumim de reinsertar la gent, reinserir, però és que les drogues i la reinserció són incompatibles.
Sí.
I si hi ha tantes drogues, a part de la medicació que excessiva, segons la nostra experiència que es dona a les presons, és una bomba.
Quina és l'atenció que reben aquests interns que volen, podríem dir, deixar les drogues? Hi ha un seguiment, hi ha, en fi, els plans de tractament són efectius? Perquè, per exemple, tenen accés a psicòlegs, a terapeutes, a professionals que es puguin ajudar a desenganxar-se del malvici que és la droga. Gràcies.
No, No hi ha recursos ni personals, ni econòmics, ni de motivació tampoc. Els presos no importen a ningú, no interessen a ningú, i menys si són tòxics. A part aquesta dada que diu del 40 i alguna per cent de les persones que hi ha a la presó són malalts de patologia dual, no és certa tampoc. Jo porto 9 anys al front de la nostra associació i aquests dos últims, tres últims anys el que estic fent és anar a esperar els presos quan surten de permís, de programades, quan surten de llibertat total i no surten desenganxats. Clar. Per tant, no és efectiu, no ho estem fent bé, alguna cosa està fallant.
Vull dir que allò que es diuen que molts reclusos entren en programes de desintoxicació que són voluntaris i que després surten ja desvinculats d'aquesta addicció. Això tu no ho veus habitualment, no?
No. Mira, jo he anat a esperar molts presos que sortien amb llibertat, que surten sense res, evidentment. Ni diners, ni feina, ni casa, moltes vegades ni família, i amb més addiccions de les que em van entrar. Perquè potser un ingrés a presó d'una persona és per addicció a la cocaïna, no? Sí, sí. Doncs surt addicte al roinol, al psicotròpic, surt addicte a les benzodiazepines, o sigui que surten més addiccions de les que va entrar.
Vull dir que encara és pitjor.
Això és una realitat,
o presos que poden entrar nets, podríem dir, dins del centre, acaben sortint sent consumidors, no? Gràcies.
Sí, també perquè la presó és trista, la presó és fosca, la presó és violenta, és difícil viure a la presó, a pelo.
Clar.
Llavors...
Abans d'acabar, gràcies, volíem preguntar també per l'aplicació de contencions mecàniques a les pressions. Els familiars són molt crítics amb aquests mecanismes. No fa gaire que va circular un vídeo en un d'aquests casos a Brians 1. Aquesta és una pràctica que es dona de forma habitual? Podem dir que són casos puntuals aquests? O com ho veus tu?
No són casos esporàdics. S'apliquen amb massa continuïtat. La de més, amb un informe que va fer, em sembla que l'Observatori del Sistema Penal, a mitjans o finals de l'any passat, deien que a la resta del país, a la resta d'Espanya, sí, les contencions mecàniques havien baixat, la seva utilització. El País Basc, com que encara, a pesar de tenir competències, no tenia departaments d'aïllament, no es practicaven, i en canvi a Catalunya han pujat un 29%. Això, el 31 de juliol va sortir l'informe del Comitè de Prevenció de la Tortura de la visita que va fer novembre-desembre de l'any passat a les presons catalanes, i presta molta atenció a les contencions mecàniques perquè és un tracte inhumà i degradant. Inhumà i degradant. Ja et dic que el meu fill ho va patir en una ocasió i bueno, es va acabar de tornar boig. Aquesta és la realitat.
Molt bé. Doncs hem escoltat...
Es veu la violència perfectament amb les imatges. Clar. I bueno, i de pitjors.
Molt bé, doncs aquí queda el testimoni de la Gràcia Amo, que és portaveu de l'Associació de Familiars de Presos a Catalunya. Gràcies per la teva participació, moltíssima sort i fins a una altra ocasió, eh?
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Deixem aquesta qüestió i ens situem a Lleida per remoure una notícia que ahir ens va copsar tots i que avui té una segona part, una lamentable segona part. L'home de 40 anys acusat d'haver violat la seva filla de 21 a Lleida aquest cap de setmana passat ha tornat a ser detingut aquest matí després de trencar l'ordre d'allunyament que li havia imposat el jutjat de violència sobre la dona de Lleida, que el va deixar en llibertat amb càrrecs aquest dilluns. Segons els Mossos, l'arrestat hauria anat a la casa on està la noia amb la resta de la família, tot i tenir prohibit atensar-s'hi a menys de 200 metres i comunicar-se amb ella per a qualsevol via. Està previst que l'home passi a disposició judicial a les pròximes hores, possiblement aquest dimecres. La causa continua oberta per un delicte contra la llibertat sexual i, per cert, aquest matí hem conegut que el TSJ ha explicat que aquest individu, no ha ingressat en presó provisional perquè cap de les acusacions ho va sol·licitar a la jutgessa. I ara t'explico que la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha culpat aquest matí del brot de xarampió a la comarca del Garraf a la insolidaritat de les persones amb creences negacionistes que no s'han vacunat contra la malaltia. d'aquesta malaltia. Panek ha remarcat que no és de rebut que per creences negacionistes i allunyades de la ciència s'estigui afectant la salut de terceres persones. La portaveu de l'executiu català ha destacat que, per sort, a Catalunya hi ha una àmplia cobertura vacunal.
Si no fos així, el problema podria ser molt greu, però insistim en la necessitat de la solidaritat de totes les persones de vacunar-se i d'atendre amb criteris de rigor i científic aquelles recomanacions i directrius que es donen des de l'àmbit de la salut, perquè no és de rebut que per negacionistes i allunyades de la ciència hi hagin aquests moments afectacions de la salut de persones concretes, algunes d'elles ingressades en aquest moment.
Recordo que el Departament de Salut ha confirmat la detecció d'un brot de xarampió a Sant Pere de Ribes amb 8 contagiats, 6 dels quals són persones sense vacunar. A principis de setembre es va detectar el primer cas positiu d'aquest focus i els últims dies s'han identificat a les portes d'octubre altres casos. Per això Salut considera que el brot continua actiu i no es descarta que puguin aparèixer més persones en quadres compatibles amb la malaltia. Des de l'1 de gener al 3 d'octubre d'aquest any s'han confirmat a Catalunya 71 casos de xarampió, la qual cosa representa un increment del 110% respecte a l'any 2024, quan se'n van detectar 34. I la patronal de la restauració a nivell de tot Espanya ha carregat contra la ministra de Sanitat, Mònica García, pel veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants. Des de Barcelona, el president de l'Hostaleria d'Espanya, José Luis Álvarez, ha dit que considera que es tracta d'una cortina de fum de la ministra García per tal de tapar altres mancances del sistema sanitari.
Esto no es un problema de la sociedad. Esto es un protagonismo de la ministra que quiere hacer una cortina de humo, nunca mejor dicho, para tapar otros temas que tiene encima de la mesa, que no es capaz de resolver y que nos gustaría desde el mundo empresarial que tomase cartas en el asunto, que ayudase a nuestros médicos, a nuestro sistema sanitario, a poner en valor a sus médicos y poder ayudarles en todos esos expedientes que tienen que controlar, ver i treballar.
Parlava del projecte de llei antitabac, es tracta d'un projecte personal de la ministra que busca notorietat mediàtica. Per la seva banda, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha reclamat a Partit Popular, Vox, Junts i PSOE que impedeixin la tramitació de la llei antitabac per desproporcionada. Fem ja una pausa per publicitat i després escoltem el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que torna posant el punt de mira una de les mesures estel·lars de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Serà d'aquí 3 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
España rumbo al Mundial 2026.
¡Ojo España!
Este sábado, la selección vuelve a jugar un nuevo partido de clasificación. España-Georgia.
¡Cómo está España!
Y además, toda la emoción de la Liga de Segunda.
Algo de último arranque a campo.
Vibra con el deporte en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Atención, amantes de la nutrición y la vida saludable. Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el jueves 9 a las 23:59. En hsnstore.com tienes hasta un 70% de descuento en miles de productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y ojo, ofertas flash cada día. No te lo pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El terremoto de Vicente y el de las casi 275.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la falta de empleo digno. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiaadía.es.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia.
Carglass repara.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president de Foment, Josep Santet Llibre, ha avançat que impugnaran als tribunals el nou control horari que pretén implementar el govern central en les pròximes setmanes. Durant la seva intervenció en el Fòrum Europa, el líder de la patronal catalana ha acusat la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, de pretendre instaurar un estat policial en les empreses amb el seu nou registre de jornada.
I crec sincerament que aquests plantejaments que afecten a l'activitat empresarial, que afecten a l'activitat de les petites i mitjanes empreses, que afecten a l'activitat dels autònoms, voler plantejar el control horari mitjançant una plataforma telemàtica és impossible de poder-ho plantejar.
Anem ara fins a les Terres de l'Ebre. Els últims episodis de pluja torrencial i pedregada s'han colpejat amb força tot el delta en plena recta final de la sega de l'arròs. Quan encara queda entre un 20 i un 30% d'arrossars per collir, els aiguats han posat en risc tant la qualitat com el rendiment de la collita. Aquesta situació s'afegeix als danys provocats per la pedregada i el fort vent de setmanes anteriors, afectant greument un dels principals motors econòmics d'aquest territori. Els pagesos preocupats denuncien les dificultats per treballar en aquestes condicions i alerten d'una campanya marcada no només pels estralls meteorològics, sinó per com se situa el preu del cereal. I és que el delta de l'Ebre és una zona especialment vulnerable, sovint castigada per tempestes i inundacions. En els darrers episodis de mal temps, les infraestructures del territori han patit greus desperfectes. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament d'Amposta estudia demanar la declaració de zona catastròfica que permetria accedir a ajudes per reparar els danys i protegir millor tot el territori. Ho ha explicat a Rere en COPE Catalunya i Andorra l'alcalde d'Ampostí, Adam Tomàs, ho ha fet amb el Ricard Álvarez.
En els darrers temporals, a les Terres de l'Ebre, amb la seva darrera alerta vermella, han posat de manifest la vulnerabilitat dels serveis essencials, desconnexions, talls de llum i danys causats per una històrica manca d'inversió. L'alcalde d'Amposta ha explicat que el problema va més enllà de la simple manca de diners invertits.
Jo, més que manca d'inversió, crec que és... Hi ha hagut durant molts d'anys, i segurament ha passat a molts de municipis, manca de projectes de futur, no? De dir, ostres, de plantejar aquella dita, que sé que segurament és molt recurrent, que tenim que treballar o tenim l'obligació de treballar per les properes generacions i no per les properes eleccions.
Aquesta prioritat política d'obtenir vots ha provocat que s'hagin prioritzat projectes visibles sobre aquelles infraestructures essencials però ocultes i que són la base de la resistència del municipi davant episodis extrems. De fet, en el cas d'Amposta, quan ell va entrar a l'alcaldia el 2015, la ciutat ni tan sols tenia una xarxa de pluvials, una realitat que repeteix arreu del territori en altres serveis. La urgència es fa evident quan es comparen els temps de resposta de les administracions superiors i la realitat meteorològica. La gestió de les ajudes per danys és excessivament lenta.
Les obres del Dana del 23 encara no ens han comunicat les ajudes del Dana del 24 i ja estem valorant els danys dels aiguats del 25. Tu envies les valoracions, després s'aprova pel Consell de Ministres, t'ho comuniquen, clar, és tot molt lent. Jo crec que això hauria de ser immediat. És a dir, escolta, zona catastròfica, tu, doncs mira, la teva interventora podrà tirar endavant totes aquestes obres.
Aquesta lentitud no permet als ajuntaments obrir la partida pressupostària necessària per començar els treballs, ja que depenen de la notificació definitiva de la subvenció. Aquesta situació contrasta directament amb la urgència dels fenòmens extrems, especialment tenint en compte l'impacte del canvi climàtic que incrementarà els episodis de pluja intensa. Més enllà de les competències municipals, hi ha un dèficit en les infraestructures que depenen de grans companyies.
Som 180.000 habitants a les Terres de l'Ebre i, per tant, segurament no estem a la primera línia de priorització d'Endesa o de Telefònica, o obligar a les grans companyies a que prestiguin especial atenció en aquests nuclis rurals aïllats de que tinguin unes infraestructures dignes.
El futur de les Terres de l'Ebre depèn d'una visió a llarg termini, forçant les grans companyies a invertir i prioritzant les inversions essencials del subsol abans que les obres visibles.
Els agricultors de les Terres de l'Ebre tornen a estar amb els llums d'alarma encesos, en aquest cas un cop més per les tempestes torrencials de no fa pas gaire i que han deixat una ressaca considerable. El senyor Rafael Bardiell és pagès arrossaire de les Terres de l'Ebre. Rafael, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, explica'ns una mica com ha afectat exactament el temporal als teus camps. Has pogut ja valorar quin percentatge de collita d'arròs has pogut perdre o el que has pogut salvar, aviam?
Bé, en principi, aquest temporal ja venia precedit d'un altre que vam tindre el cap de setmana anterior. Per tant, el primer temporal que vam tindre ja una mica va tombar l'arròs en terra, en alguns casos, i aquest últim, pues, bueno, evidentment, els efectes han sigut més greus. Podíem parlar que quedava aproximadament un 30% de la collita per arroplegar. Les afectacions han estat en diferents graus. Hi ha camps que els hi va tocar la pedra i aproximadament s'han manejat entre un 95% de pèrdua de collita i un 30%. Els camps inundats per l'aigua són molt puntuals, no hi ha una quantitat excessiva, però aquests camps, ara veurem, quan s'acaben de secar del tot, perquè el problema que tenim quan l'arròs es mulla és de que acaba germinant, i si germina ja no és bo per empaquetar. Per tant, estem a l'expectativa a veure què passa en aquests camps mullats.
La xifra, en una xifra, un número exacte, el valor d'aquestes pèrdues, no ho teniu clar, no? Rafael, encara?
No, perquè, com comentava, fins que no s'assequen els camps i veiéssim si l'arròs ha germinat o no, no podrem dir res. El que sí que sabem és que hi ha unes 1.500 hectàrees afectades per la pedregada de l'altre cap de setmana d'allà, i aquesta setmana també em va caure una mica, i, bueno, aquí sí, aquí ja dic, hi ha pèrdues que van entre un 95% i un 30%. També, bueno, a part de l'arròs, també podríem dir que hi ha una zona que s'ha vist també molt afectada, l'oliva, per la pedregada, també.
Déu-n'hi-do, les assegurances cobreixen aquesta mena de situacions? Has tingut ja, heu fet algun contacte amb Agroseguro o algun tipus d'ajuda pública teniu previst sol·licitar?
Sí, la veritat és que l'arròs, a diferència d'altres conreus, podríem dir que el 99% té la seva assegurança. És una assegurança que està bastant subvencionada i que, per tant, aquí pràcticament tothom la teníem. Han parlat amb diversos pagesos i el que ens comenten és que estan contents amb les peritacions que han tingut per part d'Agroseguro i, per tant, podem dir que per aquesta part està cobert.
Bueno.
Una altra cosa serà lo del temporal de l'aigua, com estos camps inundats acaben reaccionant i com s'acabaran peritant, però el que és per la pedra podríem dir que ha estat correcte, la peritació.
Rafael, s'ha parlat també de la possible declaració de zona catastròfica. L'alcalde d'Amposta així ho va demanar. Creus que aquesta mesura ajudaria realment a... us ajudaria a vosaltres?
Bueno, lo de la zona catastròfica... per a qüestió d'agricultura no ens veiem massa beneficiats. En tot cas, sí que ens aniria molt bé per tot el tema d'infraestructures, camins, barrancs, tot això sí que ens veuríem beneficiats, perquè al Delta tot és molt pla i danys en infraestructures no n'hi ha, però quan ens trasladem de la Nacional 340 cap a dalt, que és la zona de secà, allí sí, allí l'acollida dels barrancs pues, ha malmès molts camins i bueno, allí sí que hi ha danys estructurals realment importants.
De la teva experiència, què caldria millorar perquè en episodis com aquest, el que heu patit, doncs no tinguin tant impacte o un resultat tan catastròfic com el que estem parlant? Gestió de l'aigua, drenatge, més suport institucional. Què demanaries, Rafael?
Bueno, en quant a infraestructura, lo Delta podríem dir que estem bastant ben dotats perquè, com sabeu, lo Delta se va enfonsant i, per tant, els problemes de traure l'aigua de dins els camps la tenim ja de per si, a part d'aquestes avingudes d'aigua que tenim extraordinàries. Per tant, les estructures de drenatge del Delta són importants i podríem parlar que en una setmana lo Delta es pot assecar. Un altre problema que també ens hi trobem és l'avinguda de les aigües de les muntanyes, que també acabem fent cap al Delta. Aquí sí que possiblement s'hauria de dotar d'una infraestructura per a aquesta aigua no arribar als arrossars.
A banda d'aquests problemes directes que vosaltres per les tempestes torrencials, també teniu un altre problema molt important, que és la proliferació del cargol poma, no? Com ho teniu resolt, això? O encara no està encarrilat?
resolt de cap de les maneres. A la marge esquerra ja fa bastants anys que està donat com a plaga, per tant, el que fem és intentar subsistir a la plaga aquesta mitjançant aplicació de saponines, mitjançant les sembres en sec, i a la marge dreta, que la teníem bastant controlada, ara en estos aiguats el que sí que ens hi trobem, que al Liaure està en inundació tan important, els cargols han pogut passar des dels guassos a dins dels camps d'arròs. Per tant, jo crec que l'any que ve hi haurà una explosió d'aquesta plaga també a la marge dreta. Això és un drama perquè és que, clar, només tenim un producte per a controlar-ho. És un producte que cada any hem de demanar l'ús excepcional per poder-lo aplicar, i pensem que, bueno, esta no és la solució. En tot cas, és una solució molt cara i que possiblement hauria de buscar la forma de trobar una lluita biològica, no sé, però bueno, realment és un drama.
Malgrat totes les dificultats de les que estàs parlant, doncs, què et motiva, Rafel, com a pagès arrossaire, continuar cultivant arròs al Delta?
Bueno, jo diria que la pagesia és vocació. Si no tinguéssim vocació de pagès, no n'hi hauria cap, perquè, com podeu entendre, no hi ha cap jove que s'hi vulgui posar. Aquí no hi ha dissabtes, no hi ha diumenges, no saps mai quan has de guanyar, quan perds. Per tant, els joves el que busquen és una estabilitat, que és precisament el que l'agricultura no m'ho està acabant donant.
Molt bé, doncs hem conegut com es respira a la zona del Delta de l'Ebre el cultiu dels arrossaires, que ho estan passant malament degut a aquesta plaga del cargol poma i després també totes les pluges torrencials que han tingut les últimes setmanes. Ho hem dit, hem parlat amb el senyor Rafel Verdiell, que és pagès arrossaire del Delta de l'Ebre. Rafel, moltíssimes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres per preocupar-vos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà, a migdia, COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. Siguem clars. Canviar-se de companyia de llum i gas és qüestió de números. Per això, si et canvies a Endesa, t'emportes 160 euros de descompte en les teves factures amb punts del programa per a ti. Consulta condicions i contracta els nostres punts Endesa de Catalunya. Pots guanyar una de les 40 bicis elèctriques que sorteixem.
Este otoño, conecta con la naturaleza del Pirineo de Andorra de la mano de Sport Hotel Hermitage and Spa, ubicado en Soldeu. No te dejará indiferente y podrás disfrutar de sus 5.000 metros cuadrados de spa con vistas espectaculares a la montaña y la mejor gastronomía de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego y Hideki Matsuisa. Más información y reservas en sporthotels.ad.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Per si sigui Esports Cope, titulars.
Doncs sembla que el partit de Miami entre el Villarreal i el Barça cada vegada està més a prop, perquè la UEFA ha donat llum verda que es pugui disputar aquest partit, que jugaria, si s'acaba confirmant, el 20 de desembre. Avui comença la Champions femenina. Tenim Barça-Bayern de Múnich a Johan Cruyff a partir de les 9 de la nit. A l'Espanyol serà demà quan es faci oficial el traspàs de poders cap a la nova societat, propietat que encapçala Alan Page. I al Girona, seguim mirant a la infermeria, ha caigut lesionat al central francès, que estarà unes 6 setmanes de baixa.
Tot això a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, bon programa. Que vagi bé, Joan.
Gràcies, fins ara.
No deixeu sintonia de Cope Catalunya i Andorra. Arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda i ens seguirem explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.